Passem pàgina. El ple també va donar altres coses. I ell, que nosaltres tan il·lusos, pensava, mira, que tot allò, un ple, només hagués faltat que ahir hagués anat el pressupost municipal en el ple, perquè segurament ens haguessin hagut de portar xocolata amb xurros o una cosa d'aquestes, perquè haguéssim tingut una sessió d'aquelles llargues, llargues. Per tant, anem per altres temes del ple de l'ordre del dia, que n'hi havia alguns de prou interessants per comentar. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim per on havíem començat, de fet, perquè hem començat sentint una argumentació de Marc Martínez gairebé intel·ligible en algun aspecte, doncs bé, la va tornar a fer.
Com deia aquell, sí que ho recordo, sí.
Sí, sí, doncs això. L'aprovació de l'acord de la Junta de Govern Local sobre l'adhesió al manifest del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Marc Martínez va explicar, doncs, això, el manifest, que també es va llegir el divendres passat a l'Ajuntament. A continuació, Òscar Ortiz, manifestant el seu acord o el fet de que la CUP estava d'acord en aquest punt, va manifestar també la seva solidaritat amb els treballadors i va decidir marxar del ple, el que comentàvem abans. Aleshores, Mercè Espada va demanar dades i va lamentar que ja s'hagin perdut alguns llocs de treball en l'àrea de l'atenció a les dones dintre de serveis socials, i Marc Martínez va explicar els esforços que s'estan fent des de la seva àrea i va justificar la feina que fan els tècnics dels serveis socials envers de l'erradicació de la violència envers les dones. Escoltem, per tant, aquest primer dels debats del ple d'ahir, tot i que era gairebé ja quarts de nou, havia passat hora i mitja i una miqueta ens estàvem tots resituant, oi? En el saló de plens, a més, hi havia menys públic de l'habitual, perquè, de fet, hi havia molta menys gent de la que, doncs, acostuma assistir als plens, i, per tant, doncs, després de tot això que hem escoltat, doncs, es va quedar com una mena de pau, oi? Doncs això, escoltem aquest primer dels punts de l'ordre del dia d'ahir, amb l'explicació del regidor de Benestar Social, Marc Martínez.
Hem dit, però no hem pogut escoltar, però ho hem dit, que es tractava d'un manifest que estava consensuat per totes les administracions, les Diputacions de Catalunya, Generalitat, etc. Per tant, no ens hem inventat cap història de cap manifest, sinó que hem fet servir el que totes les administracions ho aconsellaven. Ho vam adelantar en el divendres perquè pensàvem que en aquesta fórmula, no? En la lectura solemne del manifest i res més, perquè pensàvem que al fer-ho dintre de la campanya electoral no era un moment per celebrar altres històries que podien semblar d'alguna manera propaganda política, no? Teníem pensat i tenim pensat que en un cert moment farem una sèrie de jornades a nivell de tècnics i de jutges i de fiscals i de policia local i de tot el que convingui en aquest tema. Ho farem, ho tenim ja projectat, però no ho vam voler fer en aquesta ocasió. Ho farem més endavant i participarà tothom que vulgui, de polítics i d'oposició, del que convingui. Tothom que vulgui podrà participar d'aquestes jornades i dir la seva per organitzar-ho. Això no hi ha cap mena de problema. Només es tracta d'això. És l'aprovació d'un manifest que es va aprovar en Junta de Govern perquè urgia de poder-ho fer en una data el més pròxima possible al 25, que era ahir. Res més.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Senyor Òscar Ortiz, que tenia la paraula, si la vol recuperar, endavant.
Sí, recuperarem la paraula, però, senyor alcalde, voldríem mostrar el suport absolut que va als treballadors de la plantilla municipal davant d'unes reivindicacions que creiem del tot normals, perquè els hi volem recordar que vostès fa tot just ara uns gairebé 12 mesos van ja aplicar una reducció en el capítol primer i van prometre que amb aquesta reducció no perillarien les nòmines ni perillarien ja els llocs de treball per als propers exercicis de la seva legislatura. Com a regidor m'he mantingut en la cadira que em pertoca per respecte a la institució que suposa l'Ajuntament, per respecte a l'ordenament, a tot el que és el funcionament del plenari, però amb aquest suport absolut a la plantilla municipal i veient que davant de les peticions dels sindicats en aquí presents no ha estat vostè capaç i amb ambigüitats no els ha donat la resposta que calia sentir, m'aixecaré i avui a la CUP ens abstindrem d'aquest ple. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Alguna intervenció més respecte a aquest punt? Senyora Mercè Espada, té la paraula.
Gràcies. Bé, estem d'acord amb el manifest que s'aprovi o que es porti a aprovació per part de l'Ajuntament. També estem d'acord, sobretot, en especial, amb algunes afirmacions, com per exemple, la violència en totes les seves manifestacions és una conseqüència de les desigualtats reals. Per tant, som conscients que l'única manera d'aconseguir una societat sense violència és fer una aposta clara per les polítiques d'igualtat. Hem avançat molt en el desplegament d'una xarxa de recursos i serveis especialitzats. Cal fer un esforç per aproximar aquests serveis a les dones. És ben sabut que vivim moments difícils, però és necessari fer palès que les polítiques per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i l'abordatge de la violència masclista són innegociables i imprescindibles. Molt poc de tot això exposat en aquest manifest ho estan complint quan, per exemple, han acomiadat a l'única psicòloga especialitzada en violència de gènere que tenia el servei Sitges Dona. L'any 2006 es va crear en el centre Sitges Dona la xarxa integral contra la violència de gènere, amb participació de la policia local, els Mossos, el CAP, el Consorci Sanitari del Garraf, el Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sitges, Nivell 10, Sitges Acollidor, Serveis Socials, Càritas i Creu Roja. Volíem preguntar si han convocat els membres de la xarxa per coordinar l'actuació en l'atenció a les dones, si continua en funcionament el grup de suport per dones que pateixen violència de gènere creat el 2010, si han convocat també a la comissió de participació que integrava entitats de la vila per col·laborar en les tasques de sensibilització social. També som de l'opinió que, malgrat que estiguéssim en campanya electoral, la lectura del manifest, fer-la al matí en horari laboral no és la millor manera de fer un acte de sensibilització social, ja que molta gent, perquè és horari laboral, no pot anar. Per tant, demanem que els recursos que es van posar en marxa en anteriors legislatures i tot el treball fet no es perdi. I per altra banda, també volíem fer una petició que aprofitem per fer-la ara i no al final de la intervenció perquè considerem que és el moment, que és que voldríem un informe que contingui les dades següents. El nombre de denúncies a Sitges per violència de gènere a l'any 2012, el nombre d'ordres de protecció concedides en aquest any, el nombre de dones ateses pel Departament de Benestar i Família per violència de gènere el 2012, el percentatge que representa l'atenció per violència de gènere en relació al total d'atenció durant aquest any, les característiques de les dones ateses per violència de gènere en aquest any i quines actuacions s'han fet per part de la Regidoria de Benestar i Família en matèria de prevenció de la violència de gènere al llarg del 2012. Gràcies.
Gràcies, senyora Mercè Espada. Algunes d'aquestes qüestions que vostè planteja, precisament en el marc de l'acte que es va fer institucional, es va donar aquest tipus d'informació, aquestes dades, però si de cas li contestarà el senyor Marc Martínez, el regidor de Benestar i Família. Té la paraula.
Sí. A veure, és cert que l'Ajuntament va ajustar molt els serveis al màxim perquè no els podia pagar. Aquesta és la veritat. I això és el que l'equip de govern va decidir. En quant al sector del servei a les dones, diríem, o de la violència de gènere, en fi, tot el que és igualtat, es manté els equips de dones que treballen amb el psicòleg, hi ha grups d'atenció, també hi ha l'atenció personal de la psicòloga. Tenim psicòloga, tenim grups. En quant a la xarxa, no l'hem convocada perquè pensàvem convocar-la per, precisament, fer les jornades que teníem previstes fer. I era importantíssim que hi assistissin i que participessin tota la gent de la xarxa. Això ha quedat en suspens, però no vol dir que no es pugui fer i que no es faci. Més del que la regidoria està fent, doncs estem portant a terme la prevenció amb la infància, amb campanyes com Ens Estimem, Ens Estimen, que s'està fent a les escoles, que creiem fermament que el que més convé a la nostra societat és que siguin des de molt petits que aprenguin a respectar-se, estimar-se i ser solidaris i no tenir, diríem, la lluita de gèneres que habitualment es munta, sobretot també, perquè no, a les escoles. El que volem és fer una tasca, sobretot preventiva, en el sentit de les escoles. Aquesta és una tasca que no s'ha perdut, que es continua fent i que s'ha fet aquell any passat, aquest any, fins al juny, i continuarem fent, això està claríssim. Que ens agradaria tenir més possibilitats de poder fer més atenció? Sí, però considerem que amb el que tenim, per la gent que se'ns acosta i que volen treballar en els seus problemes, doncs pot haver-hi suficient. Poc en el sentit de dir, si tinguéssim molt més seria perfecte, sí, però no podem més. I d'acord amb el que ens assenyalen, diríem, pressupostàriament que tenim tot el que podem fer i més. Intentem per tots els mitjans que la gent que se'ns acosta siguin atesos i siguin atesos bé. La gent que participa estan contents. Jo assisteixo a vegades a finals de cursets o digue-li el que vulguis i la gent t'ho diu clarament, que els interessa, que estan treballant, que els hi va molt bé i que l'atenció que reben tant de la psicòloga com dels grups els hi és important a la seva vida. És possible que hi hagi alguna persona que volgués un tracte molt més personal també, però la gent que tenim al càrrec d'aquestes històries són perfectament tècniques en aquesta matèria. No són psicòlogues en general, sinó que estan, diríem, basades en aquesta matèria. El nombre de tota aquesta enquesta que m'ha dit de qüestions, faci'm passar un paper o el que sigui, que ara li respondrem que no hi ha cap problema. Són bastantes les atencions que fem, les denúncies les estàvem seguint via en policia local i via Mossos d'Esquadra. També tenim una bona relació amb el jutge del Portú de Vilanova, el fiscal també, tots estan, diríem, en disposició de col·laborar amb el que calgui. També estem intentant que aquesta relació sigui amb Barcelona, amb la Fiscalia General i tot això. Estem fent tot el que podem dintre dels límits pressupostaris que tenim. Tot el que podem, realment. Si no ho podem més, vull dir, doncs no podem més, no?
Gràcies, senyor Marc Martínez. Alguna intervenció més? Senyor Mercè Espada, té la paraula.
Gràcies. A veure, quan parla vostè de grups, a quins grups es refereix i qui els porta, aquests grups? Perquè la psicòloga, o sigui, hi havia dos psicòlogues, una que venia a hores per fer un suport general i després una altra, que és la que es va acomiadar, especialista en violència de gènere. A mi no me consta que en aquests moments hi hagi cap especialista en violència de gènere. Hi ha la psicòloga que hi havia a hores. I aquests grups, o un dels grups específics de violència de gènere que el portava aquesta psicòloga, ara mateix no hi és. Per tant, m'agradaria saber quins grups hi ha i qui els porta. A més de l'informe, amb totes aquestes dades que ja li passaré en tot cas per correu electrònic. Gràcies.
Molt bé. Doncs,
gràcies, senyora Mercè.
La psicòloga que porta els grups és la psicòloga que hi havia, que tindrà més hores i tindrà més dedicació, però dintre de no un nou empleo, sinó una contractació que té, diríem, de tipus de contracte de treball, puntual, no de treball, de, com en diuen, aquests contractes que són per feina, per una... Bueno, ho enteneu, no? Un servei o el que sigui. És així. Tindrà més hores, té més grups, que jo això ja li avanço, i a mi em diuen els tècnics de la matèria que tenia allà que és molt bona, que és adient per aquest tema, i jo m'haig de creure una mica els tècnics que tinc. Si no és així, a veure, són els que tinc i ja hi eren, eh?
La reflexió a l'entorn d'aquest punt sobre el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i després els serveis de l'Ajuntament en aquesta qüestió. Hem escoltat el regidor de Benestar i Família, Marc Martínez, i també la regidora Mercè Espada, la regidora del PSC, que habitualment es dedica a aquests temes. Seguim endavant.
D'una compte de la constitució del 10è Consell d'Infants de Sitges del curs 2012-2013, a prespossessió, i aquest Consell d'Infants ho explicava la regidora Vinyet Lluís. saben que són nens i nenes de cinquè, els que s'incorporen per primer any, i sisè, que són els que repeteixen, que es van incorporar durant l'any passat. Ricard Vicente, del grup socialista, va dir que és un encert que es continuï amb aquesta iniciativa encetada en anteriors legislatures i que el govern aprofiti doncs, els consells que dona aquest Consell d'Infants. Escoltem Vinyet Lluís i Ricard Vicente.
Aquest any serà el desè any que es porta a terme el Consell d'Infants de Sitges. Com tots vostès saben, són nens i nenes de cinquè i sisè de primària. Són elegits democràticament dintre de la seva escola i aquest any, com sempre, vaja, els de sisè és el segon any que ja hi participen i cinquè entra de nou. Es tracta doncs, de que aquests nens i nenes ens fagin un recorregut de necessitats que puguem tenir tant a nivell d'infraestructures com coses que ells poden visualitzar doncs, que fan falta a la vila o que no les tenim prou bé. Tenim un recull cada any quan acaba el curs de totes les actes que han anat fent perquè reuneixen cada mes durant 8 mesos i, com dic, doncs, ja està funcionant. Gràcies.
Gràcies, senyor Villalluís. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tan sols felicitar-nos perquè aquest Consell tiri endavant una vegada més. Considerem i estarem d'acord tot el consistori que va ser un encert en el seu moment crear aquest Consell d'Infants, que evidentment ja ve de l'anterior equip de govern. I com bé explicava la regidora, justament la gràcia està en poder veure com els nanos visualitzen, veuen més enllà del que ells creuen que sigui necessari o no sigui necessari, tingui més valor o menys, és agafar la vista de l'infant i a veure com veu Sitges i, per tant, no només les necessitats físiques, sinó aquelles coses que els adults ens passen per quotidià i perquè tenim possiblement altres coses al cap, doncs els nanos les visualitzen i amb el seu detall, amb la seva sensibilitat, doncs segur que fan una vila més agradable i més bonica. Per tant, ens alegrem i que continuï endavant i que sàpiga el govern aprofitar aquesta eina i aquest recurs que té amb els infants del poble. Gràcies.
El ple es va reconduir després amb temes, com poden observar, més conciliadors en general, eh? També molt més, des d'aquest punt de vista, edificants. Un dels grans invents o de les grans iniciatives que ha tingut l'Ajuntament en aquests 10 anys compleix el seu desè aniversari, el Consell d'Infants.
Efectivament. A continuació, l'últim dels punts que portava, com a mínim en l'ordre del dia oficial a l'equip de govern, era l'aprovació de l'establiment dels terminis i la periodicitat de la informació relativa a l'execució del pressupost i dels moviments i la situació de la tresoreria a remetre al ple de la corporació. És un nou instrument que vol engegar l'Ajuntament doncs, en un exercici, va dir el regidor Jordi Mas, de més transparència i més control de les finances municipals. Escoltem les consideracions de Jordi Mas i també doncs, el fet que Ricard Vicente també feia les consideracions a l'entorn de la necessitat d'aquesta transparència per part de les finances municipals.
Portem en aquest punt el ple de la corporació, el règim pel qual donarem compte al ple periòdicament de l'execució del pressupost. Com veuen el dictamen, es donarà compte al ple cada 3 mesos, per dir-ho d'alguna manera, quan acabi un trimestre, és a dir, en el ple del darrer mes del trimestre, es donarà compte del trimestre anterior i, a més, de manera acumulada. Començarem, i aquesta és la nostra voluntat, en el ple de desembre, on donarem compte de l'execució del pressupost fins a setembre, dels primers 3 trimestres, del 12, a continuació, en el ple de març, donarem compte de l'execució de tot el 2012, el juny es donarà compte del primer trimestre, etc. Donem així compliment a una vella reclamació nostra, de fet, quan érem oposició i també de l'oposició actual. Creiem que realment hagués estat un bon exercici també aquest per l'anterior govern disposar dels estats d'execució trimestrals. Esperem doncs que aquests informes ens ajudin a mantenir un control exhaustiu del nivell de despeses i del nivell d'ingressos i esperem també que aquesta nova pràctica que ara instaurem es mantingui per sempre en la gestió d'aquest Ajuntament, cosa que voldrà dir que mantenim un nivell de transparència i de control molt elevats. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Mas. Intervencions dels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs bé, ens en alegrem de que s'hagi tirat endavant aquest plantejament. com bé recordaran i com recordava el mateix regidor, és una de les sol·licituds que havia fet l'oposició en diversos plens. Comentar que ara és per llei, en el seu moment no ho havia estat i per tant havíem d'arribar amb aquest acord sí o sí. El que demanaríem, si no m'he entès malament, tant a la Junta de Portaveus com en el dia d'avui explicava el regidor, entendem que tindríem, per posar un exemple, doncs, per conèixer les dades de tot l'any 2012, hauríem d'esperar al març de l'any següent, un cop passat 3 mesos, el tancament d'aquests mesos. Això ens fa reflexionar que per tal de preparar un pressupost, entenem que a finals de desembre tindríem les dades fins a setembre, fins a finals de setembre. Però de 3 mesos en 3 mesos, el que sol·licitem al govern és justament per poder treballar el pressupost com toca i tenir més eines per poder veure l'estat d'execució del pressupost, doncs poder disposar abans d'allò possible, entenem, perquè si no ens quedarem amb les dades del mes de juny per arribar a les del tercer trimestre de l'any, poder demanar, si és possible, tenir les dades abans, quan abans possible, per tal de poder treballar el pressupost i així tenir, com comentava, doncs més eines per afrontar-lo. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batllà. Òbviament que la voluntat d'aquest govern és que es disposin i disposi també el govern. No és que el govern disposi la informació i no la vulgui lliure a la posició. Bàsicament és que els procediments comptables, les factures, tenen uns processos propis de comptabilitat, uns períodes propis, que no podem avançar, per dir-ho d'alguna manera. Recordarem que precisament per llei el que estem fent és, com vostè ha dit, complir la llei. Per tant, més enllà de complir la llei, diguéssim, podem intentar realment fer un esforç i avançar-se, però no podem anar més enllà de lo que ens diu la llei. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions dels grups? Senyor Ricard Vicente.
Sí, tan sols, senyor Mas, justament és el que demanàvem, que amb la mesura del possible, i evidentment sense intenció de faltar la llei ni de crear cap mena de tràmit o circumstància que empitjori la situació ni que donar dades que no tocarien, sí que d'alguna manera trobem la forma de que tinguem aquestes dades a poder ser, justament per no tenir-les a final d'any quan el pressupost ja en principi estarà dat i beneït. Gràcies.
Dades relacionades amb el pressupost que van mereixer també diferents intervencions en el decurs del ple d'ahir.
A continuació, 2 punts que entraven per el torn d'urgència. El primer sobre la renúncia per part de l'Ajuntament a continuar formant part del Consorci Teledigital Garraf, és a dir, de l'empresa gestora de la televisió comarcal en TDT. Va explicar a Miquel Forns que per l'Ajuntament és molt difícil pagar el cost que representa estar present en aquest servei. De fet, ara mateix ja l'Ajuntament és deutor i que, per tant, ha decidit exercir el seu dret de renúncia a continuar formant part d'aquest consorci. Va dir Miquel Forns que, tot i apostar per un servei de televisió i un servei de ràdio pública, ara el que s'està plantejant és la creació d'un equip pluridisciplinar, doncs, que pugui mantenir aquests serveis en el municipi. El regidor del grup municipal socialista, Ricard Vicente, va dir que no, el fet de que entrés també pel torn de l'urgència, no s'havia pogut, no, el seu grup no havia pogut treballar amb aquest aspecte i que, per tant, doncs, genera molts dubtes al moviment del govern i va demanar més temps per poder estudiar i posicionar-se al respecte. Va explicar Miquel Forns i es va generar, de fet, també un debat amb el secretari quins són els terminis d'aquesta renúncia.
Que no pot ser d'avui per demà, eh?
Correcte, perquè en principi l'Ajuntament plantejava que l'Ajuntament deixava de formar, o Sitges deixava de formar part a partir del 31 de desembre, però sembla ser que hi ha un termini d'uns 6 mesos perquè aquesta renúncia sigui efectiva. Per tant, doncs, en principi no és que definitivament d'avui per demà s'acabi aquest servei, sinó que hi haurà aquest període de 6 mesos. A més, l'Ajuntament només pot deixar de formar part si ha satisfet els deutes i, de fet, ara mateix l'Ajuntament és deutor d'aquest consorci de Teledigital Garraf. Escoltem les consideracions de l'alcalde Miquel Forns i també el petit debat que es va establir amb Ricard Vicente.
Com es va informar a la Junta de Portaveus i també mitjançant trucada telefònica als portaveus municipals, el govern va proposar avui la renúncia a formar part del Consorci de la Televisió Comarcal, donada la situació econòmica de l'Ajuntament. Aquesta aquest consorci es fonamenta a nivell econòmic per les aportacions que fan els diferents municipis, que el que permeten és el normal funcionament de la televisió comarcal. L'Ajuntament de Sitges és deudor d'aquest consorci, no paga al dia. Molts ajuntaments de la comarca també en aquest moment tenen situacions similars, però nosaltres hem cregut oportú, després d'anar arrossegant diferents exercicis en què ens costa posar-nos al dia, pensem que l'import inicial superava els 200.000 euros. L'any passat vam fer una decisió unilateral de baixar aquesta aportació des de l'Ajuntament de Sitges al Consorci, cosa que amb els pressupostos prorrogats del Consorci doncs encara avui en dia no és vigent, i se'ns fa molt difícil de poder pagar el dia. En aquest exercici que estem fent el govern de redimensionar els serveis municipals a una situació més sostenible i més ajustada a la situació actual de l'Ajuntament i a les seves possibilitats reals, d'acord amb la situació financera i la situació econòmica, hem cregut oportú que, tot i apostar clarament per tenir un servei de televisió i de ràdio pública municipal en el marc del nostre Ajuntament, doncs renunciar a formar part del Consorci Comarcal. Això voldrà dir que en aquest moment el que planteja el govern és crear un equip multidisciplinar entre el personal de la ràdio municipal i també del personal de la televisió municipal que retorna a l'Ajuntament de Sitges d'acord amb el conveni, doncs perquè aquests dos serveis de ràdio i televisió pública puguin continuar funcionant, redimensionats i, evidentment, amb algun altre format tecnològic que no és l'actual. Pel que fa a la televisió, doncs probablement no estaríem parlant de freqüència TDT, sinó que probablement estaríem parlant d'una televisió en línia, local, municipal, lligada, evidentment, a la ràdio municipal. Es fa a partir d'això, de la idea d'optimitzar els recursos, tant humans com tècnics com econòmics, i apostant, això sí, per continuar tenint els dos serveis públics i municipals. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Ja avancem que el nostre vot serà d'abstenció, no tant pel tema, perquè no estàvem al cas que aquest tema pogués, així com l'altre sí, que en comissió informativa se'ns havia avançat que era possible que anés a ple, en aquest cas no ho teníem present. Tot i saber-ho, com ha comentat l'alcalde, la situació, la veritat és que no s'ha pogut treballar com tocaria des del grup amb aquest tema. La veritat que ens ha agafat en aquest sentit amb espixats al ventre, si em permet l'expressió. Són molts els dubtes que es plantegen amb aquest tema i ens hagués agradat, doncs, abans de prendre aquesta decisió, doncs, parlar-ne una mica més, perquè si veus que s'han comentat algunes coses... Quan, per exemple, aquí, ara llegint, perquè ens ho han lliurat ara abans de començar el ple, quan en el penúltim paràgraf apunta que per fer aquest trencament amb el Consorci es necessitaran 6 mesos, o que apunta que quan es faci aquesta separació caldrà estar al corrent dels compromisos anteriors i garantir la liquidació de les obligacions aprovades, ens agradaria veure també conèixer com econòmicament es resoldrà aquest tema, de banda, perquè clar, si trenquem vol dir que tot, segons aquest paper, tot això ja quedaria definit i sense cap tipus de despesa amb el Consorci, per dir-ho així. Per tant, necessitaríem saber més dades sobre com econòmicament es resoldrà tot plegat, i amb el tema dels treballadors, que si no recordem malament, l'aportació que va fer Sitges en el seu moment bàsicament eren aquests treballadors que van anar a treballar en el Consorci, doncs veure com es gestiona tota aquesta... Creiem que en el conveni es deia que en el cas que trenguéssim aquest consorci aquest personal retornaria, doncs veure com acaba desenvolupant-se i acabant aquest tema. Entenem que més si no tenim tota aquesta mena d'informació i haver-ne parlat una miqueta més, la veritat és que es fa difícil prendre un posicionament perquè ho fem molt, molt, molt a cegues. Per tant, demanaríem d'alguna manera més informació per tal de, i una mica més de temps per poder valorar-ho com creiem que toca. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Bé, haig de dir que a la Junta de Portaveus es va anunciar aquest fet, tot i, a més, haver-ho comunicat via telefònica des de la mateixa alcaldia als portaveus. I, a més, si no recordo malament, en la mateixa Junta de Portaveus va dir que la intenció seria que el ple havia d'adoptar aquesta renúncia i que, per tant, o bé passava per aquest ple via urgència o bé passaria via ordre del dia ordinari en el proper ple. Per tant, l'avís estava fet als grups municipals. De totes maneres, avui es pren l'acord, o es proposa prendre l'acord de formular davant el Consorci aquesta renúncia, tot i que sí que s'ha expressat a la presidenta del Consorci i als membres del Consorci perquè no vingués com una novetat, però tenim sis mesos per deixar de pertànyer al Consorci d'acord amb el que estableixen els estatuts, etc. I per tant aquí hi haurà doncs, temps per poder veure de quina manera es fa tot i evidentment perquè aquest nou equip, tant tècnic com humà, que ha de conduir els dos nous serveis municipals o redimensionats de la televisió, doncs es pugui anar perfilant com serà. Per tant, ocasió en tindrem de debatre-ho i parlar-ne. Hi ha alguna qüestió més? Senyor Ricard Vicente, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Només una qüestió. Llavors, haig d'entendre que a partir d'ara recorrerien aquests sis mesos i, per tant, en el seu moment sí que es va mig comentar que seria fins a 31 de desembre de 2012, que ja deixaríem de pertànyer al Consorci. Entenc que aquests sis mesos agafaran part de l'any 2013. Haig d'entendre doncs, que fins aquell moment segurament continuarem tenint Consorci, continuarem tenint tele, o no és així?
Si li sembla, li dono la paraula doncs, al senyor secretari que explicarà el procediment com procedeix fer la renúncia d'acord amb els estatuts també del Consorci, etc. Senyor secretari, endavant.
Aviam, el text que tenen vostès, que se'ls ha repartit, és una reformulació que aquest matí hem suggerit des de la secretaria i que s'ha recollit treballant amb el vicesecretari que s'ha estudiat a fons aquesta qüestió i en última instància jo com a responsable de l'assessoria, en el sentit de dir, a veure, no podem fer una separació unilateral i diguem immediata o a curt termini, sinó que tant el ROAS, el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, com el mateix Estatut del Consorci preveuen doncs, uns períodes diguem-ne de transició. Llavors aquest període de transició és aquests sis mesos que marquen els estatuts i que el que significa és que en principi el cessament es faria efectiu al cap de sis mesos que tingués eficàcia aquest acord. Entremig hi ha un condicionant que ja s'ha exposat, que és el fet que l'Ajuntament lògicament tindrà que saldar totes les obligacions que pugui tenir en relació al Consorci. I per tant doncs aquí s'han de produir una sèrie de liquidacions, a més doncs, si hi hagués situacions de personal com ha apuntat el senyor Vicente, lògicament tindran que prendre els acords corresponents. Per tant hi ha tota una sèrie d'acords diguem-ne de gestió i finalment entenc que haurà d'haver-hi un acord final que serà la resolució en el qual doncs, es dona per extingida la pertinença una vegada han passat aquests sis mesos. El que estem fent és diguem-ne iniciar el procés en quant a que el primer tràmit del procés és el previs.
Gràcies, senyor secretari. Senyor Ricard Vicente, més o menys ha quedat clar, no? Sí que és cert que la primera conversa que havíem tingut, o fins i tot la Junta de Portaveus s'havia manifestat que la data doncs, podia plantejar amb el 31 de desembre d'enguany, però vist examinats doncs, tots els documents, doncs bé, ha d'anar més enllà, per tant, donem més marge de maniobra. És una decisió que entenc que és dolorosa per tots, perquè Sitges som pares d'aquesta televisió comarcal, en tant que, doncs, evidentment, hi vam portar tot l'equip de Maricel Televisió, però en aquest moment creiem que s'han de prendre algunes decisions que facin viable precisament la continuïtat d'alguns dels serveis públics i aquesta és una. Apostem per continuar tenint ràdio i televisió municipals, però en aquest cas redimensionades a les possibilitats reals ara de l'Ajuntament de Sitges.
Són les 12, l'entorn del futur de la ràdio i televisió municipals. Dos apunts només, això són hipòtesis de futur a partir del que vàrem escoltar ahir també. En el futur, que no vol dir demà ni passat demà ni a l'1 de gener, però en el futur, en principi, no es veurà la tele. Allò que pregunten tants vostès, que es veurà la tele per la tele? No. Perquè, de seguir el que està previst, no hi haurà emissió terrestre de televisió, emissió de Maricel Televisió terrestre. Si m'explico bé, és a dir, allò per antena. No vindrà per antena el senyal, sinó que vindrà, en principi, o el que es planteja sobre la taula és una emissió a través de les noves tecnologies, a través d'internet. Això per un costat. I per un altre, si fem cas al que es va dir ahir, si encara hi ha diguem-ne, una certa moratòria de mig any, és suposable que se salvi la transmissió de Carnaval, que és una altra de les coses que vostès ens preguntaven. Escolta, el Carnaval, o com diuen tots vostès, perquè en el seu dia en Blai Fontanals ho van encertar tant que vostès encara diuen el telefot, que hi haurà el telefot. Doncs imagini's quina denominació més afortunada que va fer en Blai en el seu dia. Doncs encara es diu d'aquesta manera. El que no es pot fer, tècnicament i administrativament, és fer marxa enrere en el temps, fer una regressió en el temps, això és el que no ho pots fer, i plantejar una televisió com era telefot, amb un canal, perquè ja no hi ha marge de maniobra en aquest aspecte. No pot haver un canal de televisió dedicat exclusivament a Sitges, ja no hi podia ser, precisament d'aquí que va néixer el consorci TDT Garraf, precisament per això, per agrupar els municipis. Sitges va tenir una freqüència, Telefot tenia una freqüència, després, amb la reorganització, que hi va tenir molt a veure Montilla quan era ministre, en la reforma dels canals de televisió i en la posada en marxa de la TDT, doncs, en fi, tot això, com era allò d'esos, no sé què, estos lodos, doncs una cosa d'aquestes. Ara la situació és així, hi ha aquesta moratòria de 6 mesos i després, com els dèiem, en principi, el projecte de la televisió s'estableix per un sistema de televisió en línia, a través d'internet, i en aquest cas no estaríem parlant d'una televisió que s'agafa, per dir-ho així, a través de l'antena. Era un dels punts que s'entrava per urgència i en el ple municipal, però n'hi ha un altre.
Efectivament, n'hi havia un altre, perquè l'Ajuntament també hi va començar la tramitació per la posada en marxa d'un menjador social a Sitges. Ho explicava el regidor de Benestar Social, Marc Martínez, dient que aquest menjador primer es plantejava doncs, un servei més modest, però al final doncs, l'Ajuntament es planteja que sigui per a 40 o 50 persones, tenint en compte les importants necessitats socials que hi ha a la vila. Va dir Marc Martínez que s'ha de treballar entre tots, a través de la comissió, de tant polítics del govern com departaments municipals, com també els grups municipals de l'oposició, dels quals, els quals passen també a formar part d'aquesta comissió que ha d'estudiar la posada en marxa d'aquest futur menjador social. Ricard Vicente va donar confiança al govern en aquest grup, i més tenint en compte doncs, aquesta inclusió de l'oposició municipal en les deliberacions i en la comissió que ha d'estudiar aquest aspecte. Després d'algunes consideracions de caràcter tècnic o legal, finalment l'alcalde Miquel Forns va dir que es posava la primera pedra d'aquest menjador social municipal que entrarà dintre de la cistella dels serveis socials municipals. De fet, Marc Martínez també havia esmentat la posada en marxa del carnet blau, recordaran fa un parell de plens, doncs també com un altre dels aspectes per intentar donar suport a les persones amb situació de necessitat que cada cop doncs, es manifesten més a mesura que va avançant el temps de la crisi. Per tant, escoltem aquestes consideracions i que començaven amb les paraules del regidor de Benestar Social, Marc Martínez.
En principi, molt breument, vull fer una mica d'història. Molt breu, eh? La història és que el pla de mandat de l'Ajuntament de Sitges, del govern actual, preveu que hi hagi un menjador social. Aquest és el principi històric. El segon pas històric és que, sortosament, es va muntar en el seu dia a iniciativa, o diríem provocat per l'Ajuntament, la taula del tercer sector. I, històricament, fa uns parell de mesos o menys, que van proposar de crear un menjador social, la taula del tercer sector. El que passa és que, de la manera que proposava la taula, no hagués anat, no podia ser perquè ningú se'n feia càrrec de que realment allò funcionés cada dia, que festes incloses, que fossin els que fossin els que necessitessin, tal. Aleshores, la regidoria es va posar en contacte amb l'equip de govern i l'equip de govern va decidir que sí, que tirava endavant aquest servei. Posats d'acord amb els elements diríem, legals, la regidoria de serveis socials, per les seves atribucions legals, pot muntar aquest servei quan vulgui. Vull dir que no ha de menester cap, diríem, acord plenari per tirar endavant una cosa d'aquest tipus. La premura i les ganes de fer les coses i d'anar-hi ràpidament, amb aquest regidor que us parla, doncs vaig parlar amb la taula del tercer sector, amb les entitats més, diríem, interessades en una cosa així, com és la Càritas, com és Creu Roja, com és Ave Maria, com és les Mans Amigues, com és una sèrie de, diríem, entitats que pateixen per si mateixes aquesta carència, no? La carència d'aquest servei. Hem estat modelant molt què es podia fer i al final tots entenen que 10 persones podria absorbir la qualsevol de les entitats, un menjador de 10 persones o 15, però el volum que pot haver-hi, i som conscients de que la població pot demanar-ho cada vegada més, no permet que fem una cosa per 10 persones. Hem de posar sobre la taula que podria ser que el menjador doncs, tingués 40, 50, 60, 70 persones, fàcilment, perquè no es tracta de donar el menjar a una persona, sinó que a vegades són famílies senceres. I una família pot ser matrimoni, 2 fills, 3 fills, poden ser moltes coses. Aleshores, el que sí va tenir molt clar l'equip de govern va ser decidir que per a aquesta qüestió diríem menjador que inclou i volem incloure tot el seu progrés i tot el seu procés dintre del que és el carnet blau, que dintre d'un parell de setmanes o així segurament ja tindrem, ja podrem posar-ho en vigor. El que hem decidit és que aquest servei passi pel control o passi, diríem, per el desenvolupament o potenciació, si dieu així, de la comissió que el decret de l'alcaldia va nomenar la setmana passada, o fa 10 dies, el decret de nomenament de la comissió en la qual estan la comissió aquesta de desenvolupament i millorament del carnet blau, hi ha la regidoria de benestar social, la de salut, la de mobilitat i la de comerç i turisme. Aquestes 4 regidories. Després estan representats també el Departament de Comunicació, que és molt important que arribi a tots els ciutadans tot allò que el carnet blau proposa, diguem, el carnet blau, tota aquesta dimensió, i ha d'arribar clara i diàfanament a tothom. Per tant, és importantíssim que la comunicació estigui aquí. I a més, com no podia ser d'una altra manera, també hi ha els regidors de l'oposició, i això els nomenaments ja rebreu, si no heu rebut ja el decret, però hi ha el PSC i hi ha la CUP. Tots fem i farem el carnet blau, tots. Jo no penso donar un pas tan fort com és el de la creació del menjador social si no estem d'acord i ho treballem tots. Evidentment que tenim propostes que podríem començar demà, però no és això, no és això. No ha de ser del gust del regidor, o inclús m'atreviria a dir, i que em perdoni, del gust de l'alcalde, una premura. Aquí diu que ho proposem el 15 de desembre per engegar-ho, però serà, penso jo, aproximadament. Tindrà que ser allò que la comissió aquesta, que espero que l'alcaldia convocarà molt ràpidament i a hores en què puguem assistir tot, almenys la primera reunió l'alcaldia l'hauria de presidir, perquè és el president, jo ja substituiré quan els treballs vagin abundant, però jo m'agradaria que aquesta comissió es reunís molt aviat i decidís, per exemple, entre altres coses, quina empresa o quina societat o quin el que sigui pot i en quina forma volem donar el menjar. Clar que tinc propostes, ja ho dic, que no anirem de buit, tot està pensat i tot pot ser, però ho hem d'acordar entre tots, perquè d'aquest carnet blau, que suposarà moltíssimes millores per la gent que realment ho necessita, hi hem d'estar d'acord. I no és una victòria d'aquestes de l'equip de govern. Encara que ho proposi, encara que hi posi tota la voluntat, l'èxit ha de ser de tots els grups. I jo penso que el millor que podem fer és tirar-ho endavant, reunir-nos i fer tant el menjador social com el de la mobilitat, com qualsevol, com la CAES, qualsevol cosa que passa per aquesta partida, que serà molt àmplia i estarà dotada, perquè Sitges ho necessita, no per una altra cosa, no per caprici del que us parla, ni molt menys. És que Sitges necessita tenir un recolzament familiar important. I si més no, ajudar-los a que mengin. No em poso tètric, ho deixo aquí. Penso que està prou clar i que és la comissió la que s'ha de reunir i decidir què i com ho farà.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Intervencions dels grups municipals. Senyor Ricard Vicente.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Entendran que tenir la informació ara per ara, la veritat és que poc podem dir si no ens ho llegim primer i ho treballem primer. Evidentment, per la causa que és i perquè s'havia anunciat prèviament en comissió informativa, donem el vot de confiança amb el govern, malgrat fer-ho pràcticament a cegues, però entenem que el tema i la situació ho demanen i per tant no tindria cap sentit que cap grup municipal doncs posés cap tipus de pega en la creació del servei o en la creació de les possibilitats per poder això tirar-ho endavant. Tot i així, econòmicament, ara veiem que ja hi havia alguns números aquí que tindrem temps de parlar-ne, com comenta el regidor, parlen de 144.000 euros a tenir presents en el pressupost del 2013, per tant entenc que això en el pressupost hi haurà de ser-hi. També ens preguntem el conveni que hi ha amb l'Hospital Sant Joan Bautista amb el tema de menjador social, com s'ha tirat endavant això, com s'ha tractat amb ells, en quin punt, en quins acords s'hi han arribat, i per tant, en definitiva, sí, tirem endavant, tenen el nostre suport, però caldrà posar sobre la taula tots aquests temes i tractar-ho tranquil·lament per tal d'intentar des de la posició també millorar aquest projecte i fer-lo de tots, com ha comentat el mateix regidor. Moltes gràcies.
Sí, ara. Dic moltes gràcies. Si no hi havia cap més intervenció. Avui posem la... Perdó. M'ha demanat uns segons.
Perdona, senyor alcalde. És que justament per mirar els papers aquí, doncs, clar, no? Ara veiem també en un punt que en el pressupost del 2012, o sigui, d'enguany, hi haurà una partida de 15.500 i pico d'euros. Per tant, entenc que hi haurà una modificació de crèdit. Són coses que veiem, eh? Entenem que serà així. I així mateix, en l'última plana del dictamen surt posat a mà un objecte de fiscalització. També voldríem preguntar si això què es deu. I ara sí que ja continuem parlant.
Gràcies.
Sí, bé, un momentet, però, sisplau. Vam haver de fer un estudi mins de què volíem, però està tot per fer, tot per decidir. Fixeu-vos que el que avui aprovem és el reglament. I què és la comissió que està nomenada, qui durà endavant tot. És a dir, fixarà la partida que consideri oportú, fixarà el preu, si han de pagar les famílies, quin preu han de pagar, i fixarà també l'empresa i el que calgui per dir, aquesta ho porta, i ho portarà amb aquestes circumstàncies. Està per fer, diríem. Havíem d'aprovar que engeguem, com fos, però, evidentment, hi ha mancances de tipus així, que quan arribi realment a ser exactament com ho vulguem, ho proclamarem, ho tornarem a provar si voleu, no com a diríem, per tirar endavant, sinó que com a resultat donarem compte al ple a aquesta comissió per veure com ha quedat. Jo crec que més obert i més, diríem, participatiu no pot ser. Per tant, l'èxit o el fracàs dependrà de tots.
Seguint les paraules del regidor de Serveis Socials, senyor Martínez, potser en l'acord primer, com t'has de posar 15 de desembre, caldria posar quan més aviat possible. Tan aviat com sigui possible, potser seria més indicat.
Sí, jo crec que sí, que s'ha de retocar, perquè això formava part de la intenció primera de córrer per un servei que pot... I després dius, bueno, veig el freno Madaleno, que aquí s'ha de fer la cosa, diríem, ben feta. No es tracta de posar-se una medalla, es tracta de fer-ho ben fet i amb consens. I aleshores aquesta data és una data que ens hagués agradat moltíssim, però que podem dir aproximada i que serà quan realment estigui tot en perfecció per poder-lo tirar endavant. I podria posar-se aproximadament o treure's la data i dir que, no sé, això ja no ho sé, eh? Exacte, perquè serà així. Perquè si quedéssim en una setmana, igual l'altra setmana ja funciona, jo què sé, no?
Bé, doncs posarem, enviarem aquest apartat, posarem fixant com a data d'inici de la prestació tan aviat com sigui possible. Aleshores, perdó.
Perdoni,
faci totes les intervencions. De
és el que passa quan vas mirant i vas trobant. Entenc, doncs...
Tindrà ocasió de parlar-ne, eh?
Sí,
molta ocasió de parlar-ne.
Però aquesta és una d'aquelles preguntes que entendrà que la faci. Endavant. Aprovant avui aquest reglament, entenc que després, tot i que el votem a favor, després tindrem possibilitat de fer aquelles al·legacions que toquin, que de vegades sempre tenim aquella dubte de... Entenem, doncs, que, senyor secretari, si aprovem el reglament favorablement, després podem fer...
És una aprovació inicial, hi ha tot el període d'informació pública, com qualsevol altre reglament, això no...
Perfecte, no perfecte.
Molt bé, alguna intervenció més? No? Val. Recapitulant una mica ràpidament, el que tenim sobre la taula avui és, la, com deia, la primera pedra. La primera pedra del que volem que sigui el menjador social municipal. D'acord amb el pla de mandat preveu la creació d'aquest servei municipal i el que fem avui és posar la primera pedra dins de la cartera dels serveis socials d'aquest Ajuntament. Com ha dit el regidor Marc Martínez, comença a arrencar aquest servei. Hem fixat una data aproximada. Abans de Nadal ens agradaria que estigués en marxa. Les necessitats socials que té Sitges avui entenem que han de ser correspostes al màxim possible amb celeritat, però també amb qualitat de servei des de l'Ajuntament. Per tant, per això, la urgència de que anés al ple perquè comencés aquesta tramitació. És una aprovació inicial. Com ha dit en el Marc, de la comissió del carnet blau, es treballarà tots els detalls que hi ha i ens agradaria molt que d'això no en féssim una batalla política. Per això la voluntat és que tothom, tots els grups municipals, puguem participar en aquest procés de creació per, realment, ho dic d'una forma seriosa, extreure de la batalla política o de la dialèctica política un servei d'aquest tipus, un menjador social que correspon i que s'emmarca en l'àmbit dels Sitges de les persones i que a dia d'avui a Sitges és una necessitat. És una necessitat, encara que de vegades no ho pugui semblar. Per tant, tots aquests detalls els anem polint i intentem arrencar el servei quan realment el tinguem ben definit i ben pautat com ha de ser d'acord amb la realitat de Sitges. Per tant, demanaria a tots els grups el seu suport i les seves aportacions en el marc d'aquesta comissió que tindrem en les properes setmanes.
Tots i 18 minuts, una de les molt bones notícies en el sentit de posicionament d'un ajuntament, d'una institució pública. No és bona notícia en el sentit que el servei respon a una demanda que, òbviament, no existiria en el cas que les coses anessin millor. Però, com que no van millor, l'Ajuntament de Sitges serà, a hores d'ara, com deia el diari de Vilanova, en la seva edició de la setmana passada, l'únic ajuntament de la comarca que podrà dir que té un menjador social així obertament organitzat entre l'Ajuntament i les entitats del tercer sector i amb la col·laboració, en aquest cas, de les diferents formacions polítiques que van aprovar ahir aquest menjador social, la posada en marxa d'aquest menjador social per unanimitat. Joan, en els pregs i preguntes, només aquella que hi han consignat del grup dels socialistes?
Sí, bàsicament això, i una pregunta també que feia el grup del PSC parlant del preguntant pel mercat de segona mà, de quan es farà. Va contestar el regidor Ferran Ignasi Llombart que està previst fer-ne un per trimestric, però que de moment encara no hi ha data per la seva celebració. Tampoc en les preguntes del públic hi havia algunes consideracions puntuals que afectaven en algun aspecte, en algun carrer, però no hi havia cap de caràcter genèric, malgrat que en els últims plens sí que doncs, hem tingut altres, com els de la plataforma, etc. Aquesta vegada, doncs, diguem que amb la intervenció inicial dels representants dels treballadors municipals, doncs ja va acabar aquest aspecte genèric del ple.
Demà tornarem, com no, a partir de les 9 del matí en una edició ja normalitzada en horari del matí. Nosaltres demà que hi ha d'haver aquesta reunió entre els representants dels treballadors municipals i l'equip de govern per veure com es comença a negociar o com es comença a desencallar. Sobre la taula encara molta incertesa, però, la qüestió del milió d'euros, la qüestió que no poden sortir d'un que no sigui d'aquesta partida o l'esperança. I l'esperança ja ho saben que és intangible. És una qüestió complicada, això de l'esperança. Demà hi tornem, esperançats. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicent.
Fins demà, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.